Continguts en xarxa. El Pou.
L'excés de contaminació que mida l'escola afecta la memòria dels nens. Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que estableix que aquesta concentració pot afectar el desenvolupament cognitiu dels infants. Per saber-ne una mica més, anem fins a l'Institut de Salut Global per parlar amb la investigadora Mar Álvarez.
Vistos els resultats de l'estudi, podria ser dolent anar caminant a l'escola?
No, evidentment, és un... això el... A la publicació que s'ha fet, remarquem que no s'ha d'arribar a aquesta conclusió errònia. De fet, anar caminant a l'escola seria un benefici, ja que comporta una activitat física. I hem vist en altres estudis que hem fet aquí en el centre que l'activitat física, per fer un transport actiu, sempre és molt més beneficiós que els efectes perjudicials que et puguin comportar la contaminació.
Perquè en aquest estudi, que heu comprovat, heu vigilat una mica quin era aquest trajecte dels nens, què hi heu trobat? Quina és la conclusió principal d'aquest estudi?
Bé, el que hem observat és que l'exposició a contaminació que els nens reben mentre fan el trajecte de casa a escola, si la contaminació és molt elevada, doncs podia tenir un efecte perjudicial en el creixement cognitiu dels nens.
En quines àrees afecta aquest creixement? Quin concretament és l'àrea afectada?
Sí, concretament hem observat que afectaria l'àrea de la memòria.
I d'aquesta... Eren una trentena d'escoles, aproximadament, les que han
40,
participat?
40, sí, 39, de fet.
Una quarantena d'escoles, doncs, les que han participat en aquest estudi. Eren de característiques diferents? O sigui, heu posat algunes amb més al centre urbà, d'altres més fora...
Sí, de fet és la majoria, la 36 de les 39 són de Barcelona i 3 de Sant Cugat, i seria una representació de tot Barcelona. Estan distribuïdes més o menys a l'atzar per tota la ciutat, amb la qual amb això aconseguim una gran variabilitat d'exposicions i podem veure millor quins són els efectes.
I quants nens formaven part d'aquest estudi?
De l'estudi principal, l'estudi Breathe, van participar uns 3.000 nens. Llavors, en aquest subestudi que hem publicat ara sobre els efectes de la contaminació en el desplaçament, únicament hem agafat aquells nens que es desplacen a peu a l'escola, que serien uns 1.200.
I com es mesurava? O sigui, de quina manera heu mesurat el grau d'exposició, al qual, d'una manera pràctica, perquè la gent es pugui imaginar com es fa un estudi d'aquestes característiques?
Bé, l'objectiu principal del projecte Breathe, era avaluar l'efecte de la contaminació a l'escola, amb la qual tots els esforços van anar dirigits a mesurar la contaminació real a les escoles, i per això van col·locar aparells de contaminació a totes les escoles, que van estar mesurant durant 2 setmanes a cada escola, i mesuraven tant al pati com a l'aula. Llavors, per aquest subestudi, que és l'exposició durant el desplaçament, doncs malauradament no van poder mesurar l'exposició real. Llavors són estimacions que es fan a través de models estadístics, que estan molt validats, i de fet sí que una 60 de nens van portar uns captadors de contaminació durant 48 hores, i per aquests nens sí que van poder avaluar la contaminació real durant el desplaçament i hem pogut doncs validar els resultats.
Com eren aquests captadors? Que portaven com alguna cosa a la motxilla, o era com eren físicament?
Bueno, portaven una ronyonera, i llavors portaven 3 aparells. Un que captava, a veure, quin carboni negre, diria. De tamany doncs com un mòbil dels antics, diguéssim. Després també portaven un GPS per poder després traçar quins eren els desplaçaments que feien al llarg d'aquests 2 dies, i també un acceleròmetre que mesurava activitat física, ja que si fas més activitat física la teva freqüència respiratòria és major i per tant inhales més contaminació.
De fet, també l'Institut de Salut Global de Barcelona va fer un estudi al respecte de fer exercici en àrees molt contaminades, que podia arribar a no generar aquest benefici, precisament perquè acabaves respirant més contaminació degut a la major activitat física.
Exacte, per això també recomanem doncs sempre poder intentar triar una alternativa, una ruta més, bueno, no menys transitada possible.
I tornant a l'itinerari escolar, A què atribuïu aquesta, diguem-ne, aquesta contaminació? És tot relacionat amb els cotxes o també és la contaminació ambiental relacionada amb indústria, etcètera? O és només en aquest cas la contaminació produïda pels cotxes?
No, aquest estudi es basava en la contaminació produïda pels cotxes i per això els contaminants que mirem són aquells que provenen de les fonts de trànsit. Concretament vam mirar el carboni negre, que prové, és una partícula molt, molt petita, amb la qual com més petit més perjudicial i prové principalment de la combustió dels cotxes dièsel. També vam mesurar les partícules fines, que són un conjunt de partícules que també tenen un tamany que provoca efectes nocius, i el diòxid de nitrogen.
I d'aquesta manera la idea seria que s'ha de crear, de la mateixa manera que durant la primera part d'aquest estudi en el qual es parlava de com afecta el fet de que hi hagi cotxes a prop de l'escola durant l'horari lectiu, es parlava de que s'havien de retirar els cotxes al màxim possible de les escoles. Imagino que la idea a partir de la conclusió d'aquest estudi és crear algun tipus de camí segur o de camí lliure d'aquesta contaminació per als nens.
Clar, a més el problema és que aquests desplaçaments es produeixen en els moments de major contaminació. De fet, hi ha dos pics de contaminació durant el dia que coincideixen amb la recollida i la deixada dels nens a l'escola. El que sí que vam, amb aquests 60 nens que vam mesurar la contaminació real, sí que vam poder veure, és una dada important, doncs que si de mitjana els nens hi dediquen un 6% del temps diari en els desplaçaments, això s'acaba traduint a un 20 o 30% de l'exposició que inhalen diària. Per això el trajecte, encara que sigui en poc temps, acaba sent molt, molt important perquè es produeix en uns moments d'alta contaminació. Per això també recomanem a les escoles, que de fet vam fer un document que vam distribuir per les escoles amb una sèrie de recomanacions per intentar disminuir els nivells una mica a nivell local de les escoles, doncs intentar habilitar en aquelles escoles en què arriben molts nens en cotxe, doncs intentar habilitar una zona a uns 100 metres de l'escola per deixar els nens, també pels autocars, que no sigui just davant de l'escola, perquè a vegades veig escoles que tenen els autocars davant amb els motors engegats a lo millor durant mitja hora. I sobretot incentivar molt el tema del transport públic o transport actiu.
Sí, seria una mica evitar les imatges aquelles de tres cotxes en doble fila davant de l'escola per engegats mentre esperen que surtin els nens, els autobusos i aquells embussos que es creen a les portes de les escoles.
Exacte, perquè a més, encara que sigui una escola que al llarg del dia els nivells són baixos, en aquests moments els nivells es poden multiplicar per 8 o pel que sigui. També una altra dada important que hem observat a l'estudi és que hi ha, segons quins contaminants, la penetració dins de l'escola és gairebé del 100%, amb la qual cosa el que trobem a fora es troba a dins. No, ni les finestres ni les portes és un impediment.
Per tant, d'alguna manera s'hauria de crear una espècie de barrera protectora o de refugi perquè aquestes escoles fossin espais segurs pel desenvolupament cognitiu dels nens.
Sí, evidentment, però això ja intervindria una mica, ja més tema polític.
Evidentment, no hem de dir, però una mica la conclusió d'aquests estudis, una mica d'aquest projecte en general, que si ens el pots explicar una mica tot, perquè és un projecte que tenia diversos punts, el projecte aquest Breathe.
Sí. Bueno, en general, l'objectiu principal és el que he dit abans. L'objectiu principal era avaluar l'efecte de la contaminació a dins l'escola sobre el creixement cognitiu dels nens. Llavors, per una banda vam mesurar contaminació i per l'altra banda vam mesurar creixement cognitiu. Com vam mesurar contaminació? Doncs col·locant aparells a les escoles, allà on estaven els nens, al pati i a les aules. Com vam mesurar el creixement cognitiu? Doncs aquests nens van fer uns tests per ordinador, uns tests molt, molt objectius, i el van fer 4 vegades al llarg d'un any, ja que el que volíem avaluar al final era no tant quina era la memòria de cada nen, sinó quin era el creixement anual, ja que per aquestes edats, que tenien entre 7 i 10 anys, doncs la memòria i l'atenció encara està en creixement. Llavors el que volíem quantificar era el creixement durant un any. Llavors després comparar les escoles amb més nivells de contaminació amb les escoles amb menys contaminació, quin havia sigut el creixement de la memòria anual, i vam veure una diferència. Per altra banda, també 300 nens van fer una ressonància magnètica del cervell perquè així podien veure com afectava ja a nivell local del cervell aquests nivells.
L'estudi, com una de les conclusions, el que dieu és que en aquest cas dels desplaçaments el que passa és que és una gran quantitat de contaminació concentrada en molt poc temps. Això genera més efecte que una contaminació, diguem-ne, estable? O com ho heu notat, això?
A veure, amb aquest estudi no podem arribar a aquesta conclusió, però sí que hi ha estudis previs, hi ha altres estudis que demostren que un impacte d'una contaminació molt elevada en un curt temps doncs pot tenir un efecte agut diferent de l'efecte crònic que es produeix al llarg del dia, no? Sobretot s'ha vist a nivell cardiovascular o respiratori.
Doncs Marc, moltes gràcies per aquesta explicació sobre aquest estudi i una mica el projecte aquest que heu fet al voltant de com afecta la contaminació als nens en la seva vida escolar. Esperem parlar en una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Al POU.
Continguts en xarxa.